Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El lloguer regularà en el doble de municipis que fins ara, una mesura que permetrà cobrir una zona on viuen més de 7 milions de persones, el 90% de la població. Maria Pagès.
L'anunci l'ha fet aquest dilluns la consellera de Territori, Esther Capella, des de la Vall d'Aran, però els promotors, per la seva banda, han tornat a reiterar que l'índex de preus farà retrocedir l'oferta de pisos de lloguer a Catalunya.
Lleida, Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
La majoria de municipis que se sumen com a zona tensionada tenen menys de 10.000 habitants. Sentim la consellera de Territori, Esther Capella.
Es publica i, per tant, s'envia immediatament, primer es fa la informació pública, però s'enviarà un cop acabada la informació pública, doncs s'enviarà al govern de l'Estat perquè en faci la publicació.
El govern obligarà el 80% dels municipis a tenir un pla d'incendis actualitzat davant l'elevat risc d'aquest estiu i el recomanarà al 20% restant.
Ho estableix el nou pla Infocat que s'ha presentat aquest dilluns i que s'ha dissenyat per fer front al canvi climàtic. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil.
Amb aquest nou pla Infocat no hi ha cap municipi que no tingui obligació o recomanació de fer el pla de protecció civil municipal per risc d'incendi forestal. Actualment, per tant, el 80% estan obligats i el 20% recomanat, perquè aquest anàlisi de perill que s'ha incorporat el pla Infocat posa de manifest l'increment del perill i que és un element que no és aliè a cap punt del territori.
Interior destinarà més agents al partit de Champions Barça-PSG i admet que s'ha intensificat el control dels anomenats llops solitaris davant l'augment de propaganda jihadista a les xarxes.
El conseller Joan Ignasi Elena assegura, però, que el nivell d'atac terrorista a Catalunya segueix sent del nivell 4 sobre 5.
Tot esdeveniment multitudinari, que a més té una projecció internacional important i un partit de futbol d'aquestes característiques com el de demà ho és, requereix d'una especial atenció. Ho requereix sempre, però ara especialment. I en aquest sentit, doncs, hi ha un dispositiu de 300 persones destinat, doncs, a diferents qüestions, algunes d'ordre públic, altres de vigilància i prevenció.
En cultura, Berlín, Tòquio, Seül o Washington seran algunes de les 192 ciutats estrangeres que enguany faran actes per celebrar la Diada de Sant Jordi.
En total es faran 325 esdeveniments a 29 països en els quals les roses i els llibres estaran molt presents, però també mostres de cultura popular. Meritxell Serret és la consellera d'Acció Exterior.
I la cultura, ho hem dit sempre, és la millor carta de presentació. És a través d'aquesta diplomàcia cultural que teixim aliances i relacions que el que fan és també a reforçar aquest respecte i aquest reconeixement per la nostra llengua, per la nostra cultura i també per les nostres institucions i la nostra societat.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça a punt pel partit més important de la temporada.
Els blaugranes es troben a poc més de 24 hores de jugar la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Paris Saint-Germain. Els jugadors dirigits per Xavi Hernández, que esperen un estadi ple de gom a gom, defensaran el 2-3 de l'anada per passar a les semifinals de la Champions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps que ja ha canviat una miqueta en algunes comarques. Al llarg de les últimes hores han espetegat alguns ruixats, sobretot a la banda del Pirineu, i on més ha plogut és entre alguns indrets de l'Alt Urgell, també de la Cerdanya, o cap al Pallars Sobirà. Algun xàfec molt aïllat ha arribat a caure a l'Anoia, i a hores d'ara aquests ruixats s'estan anant a menys. Encara al llarg de les immediates hores, algun de despistat caurà a l'interior gironí i cap al Prepirineu barceloní. I una temperatura que ja ha començat a baixar, però no tot arreu, perquè, de fet, la màxima encara ha voltat als 27-28 graus a molts indrets del prelitoral i sobretot de les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg del dimarts, més núvols a la costa barcelonina, també al sud de Girona. Núvols que durant la tarda deixaran fins i tot alguns plogims o alguns ruixats. A la resta del país, més sol, però més vent, sobretot a l'Ebre i al nord de l'Empordà, amb una davallada de temperatura tret de la Costa Daurada, on encara estarà ben suau el dimarts. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Parlem de diverses incidències en aquesta xarxa viària que ens compliquen la circulació. Anem a pams. Comencem a l'extrem sud de Barcelona. Unes obres a la B20 a Cornellà de Llobregat. Aturades de més de 3 quilòmetres entre Esplugues i Cornellà de Llobregat. Això, com et deia, a l'extrem sud de Barcelona, B20, sortint de Barcelona, és a dir, en sentit Castelldefels. Vehicle avariat a la C60, al túnel de Perpès, un carril tallat en direcció sud, és a dir, en sentit Mataró, cua de més de 4 quilòmetres entre la Roca del Vallès i el túnel, això a la C60 i en sentit Mataró. Més incidències, més obres, comarcal 352 a Granollers, aturades d'almenys un parell de quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. També parlem de problemes per accident relativament a prop, a la C32, a la zona de Mataró. Un accident a l'autopista del Maresme, a prop de la C60, hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona i aturades de més de 2 quilòmetres. I ara sí, ja acabo amb una darrera incidència a l'AP7, un accident a Maçanet de la Selva, aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, sentit nord, sentit Girona. Per tant, com pots comprovar, avui diverses incidències en aquesta xarxa viària catalana.
Fabriquem talent i innovació amb les incubadores de projectes de logística 4.0 i impressió 3D. Fabriquem una nova economia, apostant per la sostenibilitat amb la creació d'un ecosistema d'indústria 4.0 referent al món, el The Factory Barcelona. I és que fabriquem ocupació per a més de 137.000 treballadors en un espai de més de 10 milions de metres quadrats, amb serveis d'avantguarda i avantatges competitius per a més de 270 empreses. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Fabriquem oportunitats per al teu futur.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
Diana Krall,
Passenger,
The Tires,
Andrés Calamaro
i molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El nombre de municipis tensionats a Catalunya es multiplicarà gairebé per 2 i passarà dels 140 actuals a 271, una mesura que permetrà cobrir una zona on viuen més de 7 milions de persones, el 90% de la població.
El govern ha decidit afegir a la llista de zones tensionades on es podrà limitar el preu del lloguer poblacions com Cadaqués, Viella, Begur, Besalú o Altafulla i que no estaven en la primera relació. L'anunci l'ha fet aquest dilluns la consellera de Territori, Esther Capella, des de la Vall d'Aran, però els promotors, per la seva banda, tornat a reiterar avui que l'índex de preus farà retrocedir l'oferta de pisos de lloguer a Catalunya.
Sigui com sigui, ara comença un període on es poden presentar al·legacions abans de notificar la resolució final al Ministeri d'Habitatge perquè la publiqui i entri en vigor. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
La consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, ha anunciat aquest matí a la Comissió d'Urbanisme de la Vall d'Aran, feta a la població de Viella, que s'inclouen 131 nous municipis en les anomenades zones tensionades d'habitatge. Aquests se sumen als altres 140 municipis que ja formaven part d'aquesta distinció en la lluita per a poder afavorir l'accés a la vivenda pels veïns de tota Catalunya. En aquest sentit, gràcies a aquest nou marc d'actuació, hi hauria 271 municipis implicats que suposen el 90% del territori en el que hi ha habitants a Catalunya. La majoria de municipis que se sumen com a zona tensionada tenen menys de 10.000 habitants. Sentim la consellera de Territori, Esther Capella.
Es publica i, per tant, s'envia immediatament, primer es fa la informació pública, però s'enviarà un cop acabada la informació pública, doncs s'enviarà al govern de l'Estat perquè en faci la publicació.
En l'escenari on s'ha fet l'anunci, a la Vall d'Aran, s'hi ha inclòs com a municipi en zona tensionada a Viella Mig Aran, que compta amb el 50% dels habitants de tot l'Aran.
Ho dèiem en portada, justament avui l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya ha reiterat que l'índex de preus al lloguer, inclòs a la llei d'habitatge, farà retrocedir l'oferta i insta els governs català i espanyol a treballar consensuadament amb el sector per trobar fórmules per incrementar l'oferta.
El director general de la patronal, Marc Torrent, avisa també que el topall frenarà la construcció de pisos nous.
Sempre, arreu on s'ha implantat la limitació de renda, sempre ha acabat generant tres efectes. Primer, és la reducció del parc, perquè hi ha part d'habitatge de lloguer que es destinarà a la venda. Segon efecte, un menor manteniment amb el parc immobiliari existent. I el tercer efecte és la manca d'incentius a l'increment del parc, que aquí és on el sector promotor doncs, té més a dir. I, evidentment, doncs, aquestes limitacions de lloguers no són una bona notícia.
Torrent ha fet aquestes declaracions en un acte sectorial a l'Alt Penedès.
Anem, però, cap al capítol de reaccions del territori, començant per Altafulla. Allà l'Ajuntament celebra que el municipi s'afegeixi a la llista de zones tensionades. El consistori manifesta que la seva voluntat és facilitar un accés a l'habitatge a la gent d'Altafulla i, sobretot, als joves. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
L'Ajuntament d'Altafulla celebra l'anunci que aquest dilluns ha fet el Departament de Territori de la Generalitat d'afegir el municipi a la llista de zones tensionades on es podrà limitar el preu del lloguer. El tercer tinent d'alcalde i regidor d'habitatge, Àlex Canyes, ha dit que poder aplicar un topall als arrendaments era una reivindicació de l'equip de govern i ha manifestat la voluntat de facilitar un accés a l'habitatge a la gent d'Altafulla i sobretot als joves.
Una eina més, no, que podrem tenir de cara doncs, a poder facilitar l'accés a l'habitatge a la gent d'Altafulla i sobretot a la gent jove, no? Amb aquest topall dels lloguers, doncs el que farà és que no hi hagin especulacions.
En polítiques d'habitatge, l'Ajuntament d'Altafulla preveu que properament puguin construir-se pisos socials en uns terrenys municipals a la zona del Roquissà. A més, també hi ha la voluntat de reobrir l'oficina d'habitatge a la seu del consistori i vincular-hi projectes com una borsa d'habitatge de lloguer i un registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial.
En canvi, l'Ajuntament de l'Ampolla, el Baix Ebre, ha rebut amb sorpresa la inclusió del municipi a la llista de zones tensionades pel preu del lloguer i ha lamentat que el govern hagi pres aquesta decisió sense consultar els ajuntaments afectats. Ràdio Delta, Diana Mar.
L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Aras, ha recordat que arran de la tramitació del decret de regulació dels habitatges d'ús turístic hi havia el compromís del govern d'estudiar mesures de regularització del preu del lloguer als municipis no tensionats. És per això que, malgrat s'ha mostrat partidari d'estudiar i regular els preus del lloguer per a garantir un millor accés a l'habitatge, ha lamentat que el govern ho hagi fet sense consultar ni informar els ajuntaments afectats. L'escoltem.
Des de l'Ajuntament som partidaris, com no, d'estudiar, de regular, de mirar com se poden fixar uns preus perquè la gent tingui més accés a la vivenda de lloguer. Però hi havia un compromís del govern, juntament amb el Partit Socialista, com no d'estudiar en aquests municipis no tensionats com agilitzar o com planificar els habitatges d'ús turístic i també, com no, els preus de lloguer. Per tant, ens sorprèn moltíssim aquesta rapidesa que ha tingut el govern sense tenir en compte, sense haver parlat, demanant l'opinió, com no, dels municipis que estarem afectats.
A més de l'Ampolla, el decret inclou a la llista altres poblacions del Delta de l'Ebre, com del Ebre o Sant Jaume d'Enveja.
Tot plegat avui, que hem sabut que l'oferta de lloguer permanent s'ha reduït un 13% a Catalunya quan es compleix un mes de l'aprovació de l'índex de referència dels preus, segons un estudi elaborat per Idealista.
L'informe precisa que la caiguda s'ha estès per les capitals de les quatre demarcacions. A Girona, el nombre de pisos s'ha rebaixat un 21%, a Tarragona un 16%, a Barcelona un 14% i a Lleida un 9%.
I a Sabadell, el nombre de contractes de lloguer signats també s'ha reduït durant el primer mes de funcionament de la nova regulació. Així ho confirmen, si més no, des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca. Ràdio Sabadell, Carem Madrid.
La incertesa que ha envoltat l'índex de preus del lloguer explicaria aquesta tendència, com apunta Miquel Àngel Vicente, gerent de la Cambra.
Les persones que tenen contracte en vigor intenten, des del punt de vista dels arrendadors, intenten doncs, allargar el contracte o renovar-lo tàcitament o deixar-lo en tàcita reconducció per tal de no haver de fer un nou contracte, les persones que poden, no? I això també, d'alguna manera, té un significat de per què hi ha postcontractes, no? Quan realment el preu continua pujant, això ja ho hem comentat en alguns mitjans, que això és un fenomen que s'està donant per la por que es té a l'aplicació d'aquesta nova norma.
Vicente també augura menys oferta per part dels petits propietaris. De fet, segons el portal idealista.com, l'oferta a Catalunya s'ha reduït un 13% en l'últim mes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Els embassaments de les conques internes catalanes continuen incrementant, encara que molt lentament, les seves reserves i aquest dilluns han tornat a superar ja el 18% de la seva capacitat. I això que fa més d'una setmana que no plou.
En total, els embassaments acumulen 125 hectòmetres cúbics, 25 més del que tenien quan van arribar al seu mínim ara fa 5 mesos. Pel que fa als pantans del sistema Ter Llobregat, els que abasteixen l'àrea de Barcelona, aquests ja freguen el 19% de la seva capacitat.
En aquest context, i davant d'un estiu que es preveu molt complicat pel que fa als incendis forestals, el govern obligarà el 80% dels municipis a tenir un pla per afrontar-los i el recomanarà el 20% restant. Ho estableix el nou pla enfocat de protecció civil que s'ha presentat aquest dilluns i que s'ha dissenyat per fer front al canvi climàtic. David Benito.
El Departament d'Interior ha actualitzat els plans Alfa i Infocat adaptats al canvi climàtic. Entre d'altres, es preveu la obligatorietat del 80% dels municipis a tenir un pla de previsió i actuació davant incendis forestals. Fins ara només estaven obligats a tenir-lo el 66% de les poblacions. L'increment suposa que un total de 129 nous municipis hauran de tenir aquest pla. Sergio Delgado és subdirector de Programes de Protecció Civil.
I això vol dir també que a data d'avui, amb aquest nou pla enfocat, no hi ha cap municipi que no tingui obligació o recomanació de fer el pla de protecció civil. Civil Municipal per risc d'incendi forestal. Actualment, per tant, el 80% estan obligats els municipis a fer aquest pla de protecció civil municipal i el 20% recomanat. Per què? Doncs perquè aquest anàlisi de perill que s'ha incorporat pel Pla Enfocat posa de manifest l'increment del perill i que és un element, diguem-ne, que no és aliè a cap punt del territori.
A més, es crearà un nou nivell de risc d'incendis. Fins ara l'escala només arribava al nivell 3. Ara el màxim nivell arribarà fins a 4, que suposa un risc extrem d'incendi.
També el conseller Elena, present en aquesta presentació, ha assegurat avui que el risc d'atac terrorista a Catalunya segueix sent el mateix nivell 4 sobre 5, però reconeix que s'ha intensificat el control del que qualifica com a llops solitaris.
Per tot plegat i davant l'augment de propaganda jihadista, les xarxes per crear alarma social interior destinaran més agents al pròxim partit de Champions Barça-PSG.
David Gallofré.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha reconegut aquest matí que l'augment de propaganda terrorista respon a una voluntat de sembrar el pànic. També ha afirmat que el context internacional actual no ajuda a la situació. Aquest dimarts, la conselleria incrementarà els agents pel dispositiu de seguretat per al partit del Barça i el PSG, que comptarà amb uns 300 agents.
Tot esdeveniment multitudinari, que a més té una projecció internacional important i un partit de futbol d'aquestes característiques com el de demà ho és, requereix d'una especial atenció. Ho requereix sempre, però ara especialment. I en aquest sentit doncs, hi ha un dispositiu de 300 persones destinat doncs, a diferents qüestions, algunes d'ordre públic, altres de vigilància i prevenció.
Es preveu que l'estadi olímpic s'omplin prop de 50.000 espectadors. D'aquests, 2.600 seran aficionats francesos, entre ells 400 radicals.
I ara ja en clau electoral, primer debat amb els principals candidats al 12M organitzat per PIMEC. Esquerra, PSC, Junts, Comuns i el PP han reclamat un sistema de finançament millor per Catalunya, però han discrepat en fiscalitat. També s'ha parlat de pactes postelectorals. El debat s'ha celebrat al Born, Centre Cultural i Memòria de Barcelona, però Vox, la CUP i Ciutadans no hi estaven convidats. Mont Carvajal.
Per Esquerra Republicana i Junts, el sistema de finançament ha de ser singular. Per al PSC, a mitges amb l'Estat. Per als comuns, ordinari i solidari. I pel Partit Popular, acordat amb altres comunitats també perjudicades. Pel que fa als impostos, Partit Popular i Junts en volen menys. Però la candidata dels comuns, Jessica Albiach, ho ha criticat.
Hem de ser conscients que les retallades d'impostos d'avui són les retallades de serveis socials, d'inversions i d'infraestructures per demà.
Carles Puigdemont ha declinat participar online, una qüestió que ha fet xocar el candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, i el número 3 de Junts Més, Josep Rull.
Que si hagués vingut al cap de llista o haguéssim tingut participació del cap de llista com s'havia facilitat, haguéssim pogut fer el cara a cara que havia demanat.
Fer un debat d'aquestes característiques a través d'un plasma, si hi ha algú que hauria de ser extraordinàriament sensible del que vol dir això per la dignitat del que representa el president Puigdemont, és l'actual president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Aragonès.
El candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha preguntat al candidat del PSC, Salvador Illa, amb qui voldria governar. Illa ha dit que amb tothom, també amb els populars.
El meu model és el de la Diputació de Barcelona. 51 diputats, pressupost aprovat amb 50 vots a favor, únic en contra de Vox.
Vostè vol exportar el model Illa Colau al conjunt de Catalunya?
El que vull és, insisteixo, el model, i ja he dit quin és el meu model.
Doncs
i
que Déu ens agafi confessant. Que...
Socialistes i populars també han mostrat sintonia en criticar els independentistes i en voler ampliar l'aeroport del Prat.
L'Organització de Consumidors i Usuaris denuncia que els preus als supermercats han augmentat de mitjana un 38% els darrers 3 anys i han batut rècords. Per aquest motiu, demanen la pròrroga de la rebaixa de l'IVA que s'aplica a determinats aliments més enllà del juny, que és quan s'acaba, i que s'ampliï al peix i a la carn. Maite Polo.
El peix i la carn, justament, són difícils de comprar per a la meitat de les famílies. Per això, la delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, ha instat el govern central a allargar la rebaixa de l'IVA a aliments més enllà de juny i ha assenyalat la pujada disparada de l'oli d'oliva, un aliment bàsic de la dieta mediterrània.
Trobem l'alarmant situació de l'oli d'oliva que en 3 anys ha pujat un 225%. Déu-n'hi-do. I el que demanem és que es prorrogui aquest termini que s'acabava el juny, que es prorrogui més temps i, a més, que s'apliqui a la carn i el peix. Això és una cosa que estem dient des del minut zero que es va entrar en vigor aquesta rebaixa d'IVA, perquè la carn i el peix està a preus prohibidíssims i són nutrients molt necessaris. Llavors, això és una de les mesures que nosaltres reclamem.
Entre els supermercats examinats, Carrefour i El Campo destaquen com les cadenes que més s'han encarit, amb un 45 i un 43% respectivament.
I encara una darrera qüestió abans de cultura. Aquest divendres és la data escollida per Telefònica per acabar amb el seu servei d'ADSL. Les persones que el tinguin contractat, més de 280.000 arreu d'Espanya, han de fer la transició a la fibra òptica si no es volen quedar sense connexió a internet.
César Corcoles, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, ha explicat al Notícies en Xarxa el principal motiu de la decisió de Telefònica.
Portem molts anys ja desplegant fibra. La fibra és una tecnologia que és molt més ràpida i que permet donar un molt millor servei, però ha arribat un moment en el que gairebé totes les connexions a internet estan en aquestes connexions de fibra i el que els hi passa a les operadores és que estan mantenint dues tecnologies, una d'elles que comença a tenir molt de temps, que segurament els seus proveïdors de tecnologia estan pujant els preus de donar el manteniment i de donar recanvis, i per tant el que toca és fins i tot passant per rebaixar preus i oferir els preus de la fibra, els mateixos preus pels que s'estava donant el servei de DSL, per simplificar les seves operacions i per millorar costos.
Si sumem els usuaris d'altres companyies, encara falten 440.000 persones per deixar enrere la DSL.
En cultura, Berlín, Tòquio, Seül o Washington seran algunes de les 192 ciutats estrangeres que enguany faran actes per celebrar la Diada de Sant Jordi. En total, 325 esdeveniments a 29 països en els quals les roses i els llibres estaran molt presents, però també mostres de cultura popular. David Navarro.
Amb l'impuls de les diferents delegacions del govern a l'exterior, de l'Institut Ramon Llull o dels casals catalans a l'estranger, la celebració del Sant Jordi s'escampa arreu del món. Així, a Berlín es farà una festa dilluns 22 de on actuaran els castellers de la ciutat i hi haurà parades de llibres i roses, entre d'altres activitats. A Seül s'organitzen conferències sobre Catalunya i Barcelona, presentacions de llibres o tastos gastronòmics, i la comunitat catalana a Toronto planteja un intercanvi de llibres a un parc de la ciutat. Tot plegat, com ha explicat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, per donar a conèixer la cultura del país.
I la cultura, ho hem dit sempre, és la millor carta de presentació. És a través d'aquesta diplomàcia cultural que teixim aliances i relacions que el que fan és també a reforçar aquest respecte i aquest reconeixement per la nostra llengua, per la nostra cultura i també per les nostres institucions i la nostra societat.
Totes les activitats es poden trobar al web booksandroses.cat. D'altra banda, el Diplocat ha posat en marxa una campanya de vídeos per promocionar la festa i també alguns llibres catalans.
I a partir d'aquest dilluns i fins la vigília de la Diada de Sant Jordi, a la xarxa us farem algunes recomanacions literàries. De les moltíssimes que hi ha, començarem amb Carles Porta.
19 anys després de publicar Tor, 13 cases i 3 morts, Carles Porta es torna a la muntanya maleïda amb to foc encès.
Ràdio Trem, Jordi Ubach.
El llibre publicat per La Campana aporta nous testimonis i proves sobre la mort de Josep Montaner Sansa, un crim encara no resolt i que s'ha convertit en una de les obsessions de l'autor. Porta a fer un repàs de la història del poble des del 1896, quan les 13 famílies de Tor van registrar el seu nom la muntanya amb una clàusula per conservar-ne la propietat, mantenir la casa oberta o, com deien els veïns, tenir el foc encès tot l'any. Després de dos morts i anys de plets, el 1995 un jutge va sentenciar que la muntanya tenia un amo únic, Sansa. Als 5 mesos va ser assassinat. Qui el va matar? Carles Porta ofereix finalment els testimonis i la documentació que permeten deliberar sobre aquest crim mai resolt. Un cas que, per cert, tornarà a la televisió amb una sèrie de 8 capítols que s'estrenarà a TV3 el proper 29 d'abril.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça afronta demà al vespre el partit més important de la temporada amb la visita del Paris Saint-Germain a Montjuïc en la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Els blaugranes encara en el duel amb un gol d'avantatge després del 2-3 de l'anada. Aquest migdia ha parlat el tècnic blaugrana Xavi Hernández, que ha destacat el factor bàsic per ser a semifinals.
La clau del partit per mi és ser un equip. Ser un equip en atac, en defensa, solidaris, generosos en el treball defensiu i ofensiu. No? Penso que ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar a semifinals. No? I això passa per ser un equip. Independentment de qui jugui i dels noms, penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals.
De la seva banda, el tècnic del PSG, Luis Enrique, està convençut que remuntaran l'eliminatòria.
Però el resultat refleja un 2-3 i això implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que ir a por el partido. Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta.
El cap de setmana de Lliga manté els blaugranes segons a 8 punts del Real Madrid i ara amb 5 sobre el Girona, que és tercer. Els gironins tenen 8 punts de coixí sobre el cinquè, apropant una mica més el bitllet per a la propera Champions. Aquest dilluns ha arrencat el Real Club Tenis de Barcelona una nova edició del Barcelona Open Bank Sabadell, que comptarà amb 7 tenistes del top 20 mundial. No hi serà el vigent campió del quadre individual, Carlos Alcaraz, però sí que hi participarà Rafa Nadal. Segueix el torneig la nostra companya Anna Freixa. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, doncs està en joc l'últim partit de la jornada, el que el disputa l'únic jugador català que hi ha al quadre principal. Albert Ramos està jugant en aquests moments davant el francès Alexander Müller, no li van massa bé les coses, ha perdut el primer set 7-6 i està perdent en el segon 2-0 amb el 30-40 servint. Albert Ramos de passar jugaria amb Casper Ruud, un dels tres top 10 que disputen aquest torneig, aquesta edició del Godó, juntament amb Rublev i Tsitsipas. L'expectació, però, el Godó l'ha aixecat ràpid. Rafa Nadal torna després de 2 anys d'absència. Demà debuta a primera ronda davant l'italià Flavio Cobolli. Ha parlat davant dels mitjans i diu que té la sensació que aquest podria ser el seu últim Godó.
Yo no sé lo que puede ocurrir en el futuro. En el día de hoy, pues, me lo tomo como que va a ser mi última participación aquí en el Godó. Esta es mi sensación actual y voy a intentar disfrutarlo de la manera que se pueda. Y sin renunciar a ser competitivo. Bueno, no por ello voy a salir aquí a hacer un homenaje, ¿no? Voy a intentar hacer lo mejor posible para darme oportunidades.
Gràcies, Anna. Tornem al futbol. A segona, l'Espanyol tanca la 35a jornada. En queden 7 a la tercera plaça de play-off d'ascens a primera, tot i que empat a punts amb l'Eibar. Segon, amb places d'ascens directe a la primera federació. Molt mala jornada pels catalans. Perdien tots 4. El Sabadell i el Cornellà són en descens i es mantenen en play-off el Nàstic i el Barça Atlètic. I a la segona federació, el Lleida Esportiu és el nou líder del grup 3 en una jornada en què es confirmava el descens matemàtic del Manresa a tercera.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Ja fa dies que no dormo. Porto nits que el cap no deixa de pensar en tu. Ja fa mesos que no et sento. No imagino aquesta nova realitat sense tu. I tot em frena. Ja no puc parar la pena de pensar que hi ha secrets que és molt millor no descobrir. I jo et diria que somio amb aquell dia en què arribarà una fase que m'apropi més a tu. Penso en tu. Ara que no trobo la mirada, només penso en que em truquis una altra vegada. Truca'm una altra vegada. Queden els meus somnis a l'espera de que trobi enmig d'un món que no serà com era. I no vull quedar-me enrere. Sóc un titellaire i no tinc diners per gaire. Em permeto ser feliç. I vaig viatjant per mil balcons on vas teixint-te les cançons que sé que portaran a mi. I tot em frena, ja no puc parar la pena de pensar que hi ha secrets que és molt millor no descobrir. I jo diria que somio amb aquell dia que arribarà una fase que m'apropi més a tu. Penso en tu. Ara que no trobo la mirada, només penso en que em truquis una altra vegada. Truca'm una altra vegada. Queden els meus somnis a l'espera de que trobi
no deixa de pensar en tu.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El lloguer es regularà en el doble de municipis que fins ara, una mesura que permetrà cobrir una zona on viuen més de 7 milions de persones, el 90% de la població. Maria Pagès.
L'anunci l'ha fet aquest dilluns la consellera de Territori, Esther Capella, des de la Vall d'Aran, però els promotors, per la seva banda, han tornat a reiterar que l'índex de preus farà retrocedir l'oferta de pisos de lloguer a Catalunya.
Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
La majoria de municipis que se sumen com a zona tensionada tenen menys de 10.000 habitants. Sentim la consellera de Territori, Esther Capella.
Es publica i, per tant, s'envia immediatament, primer es fa la informació pública, però s'enviarà un cop acabada la informació pública, doncs s'enviarà al govern de l'Estat perquè en faci la publicació.
El govern obligarà el 80% dels municipis a tenir un pla d'incendis actualitzat davant l'elevat risc d'aquest estiu i el recomanarà al 20% restant.
Ho estableix el nou pla Infocat que s'ha presentat aquest dilluns i que s'ha dissenyat per fer front al canvi climàtic. Sergio Delgado, subdirector de programes de Protecció Civil.
Amb aquest nou pla Infocat no hi ha cap municipi que no tingui obligació o recomanació de fer el pla de protecció civil municipal per risc d'incendi forestal. Actualment, per tant, el 80% estan obligats i el 20% recomanat, perquè aquest anàlisi de perill que s'ha incorporat el pla Infocat posa de manifest l'increment del perill i que és un element que no és aliè a cap punt del territori.
Interior destinarà més agents al partit de Champions, Barça, Paris Saint-Germain i admet que s'ha intensificat el control dels anomenats llops solitaris davant l'augment de propaganda jihadista a les xarxes.
El conseller Joan Ignasi Elena assegura, però, que el risc d'atac terrorista a Catalunya segueix sent del nivell 4 sobre 5.
Tot esdeveniment multitudinari, que a més té una projecció internacional important i un partit de futbol d'aquestes característiques com el de demà ho és, requereix d'una especial atenció. Ho requereix sempre, però ara especialment. I en aquest sentit doncs, hi ha un dispositiu de 300 persones destinat doncs, a diferents qüestions, algunes d'ordre públic, altres de vigilància i prevenció.
En cultura, Berlín, Tòquio, Seul o Washington seran algunes de les 192 ciutats estrangeres que enguany faran actes per celebrar la Diada de Sant Jordi.
En total es faran 325 esdeveniments a 29 països en els quals les roses i els llibres estaran molt presents però també mostres de cultura popular. Meritxell Serret és la consellera d'Acció Exterior.
I la cultura, ho hem dit sempre, és la millor carta de presentació. És a través d'aquesta diplomàcia cultural que teixim aliances i relacions que el que fan és també a reforçar aquest respecte i aquest reconeixement per la nostra llengua, per la nostra cultura i també per les nostres institucions i la nostra societat.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça a punt pel partit més important de la temporada.
Els blaugranes es troben a poc més de 24 hores de jugar la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Paris Saint-Germain a Montjuïc. Els jugadors dirigits per Xavi Hernández, que esperen un estadi ple de gom a gom, defensaran el 2-3 de l'anada per passar a les semifinals de la Champions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps que ja ha canviat una miqueta en algunes comarques. Al llarg de les últimes hores han espetegat alguns ruixats, sobretot a la banda del Pirineu, i on més ha plogut és entre alguns indrets de l'Alt Urgell, també de la Cerdanya, o cap al Pallars Sobirà. Algun xàfec molt aïllat ha arribat a caure a l'Anoia, i a hores d'ara aquests ruixats estan anant a menys. Encara al llarg de les immediates hores algun de despistat caurà a l'interior gironí i cap al Prepirineu barceloní. I una temperatura que ja ha començat a baixar, però no tot arreu, perquè, de fet, la màxima encara ha voltat als 27-28 graus a molts indrets del prelitoral i, sobretot, de les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg del dimarts, més núvols a la costa barcelonina, també al sud de Girona. Núvols que durant la tarda deixaran fins i tot alguns plogims o alguns ruixats. A la resta del país, més sol, però més vent, sobretot a l'Ebre i al nord de l'Empordà, amb una davallada de temperatura tret de la Costa Daurada, on encara estarà ben suau el dimarts. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Es van resolent algunes incidències que teníem activades, però encara parlem de problemes, sobretot a la zona del Maresme i a la C60, aquesta via que enllaça Maresme amb el Vallès. Comencem parlant de la C60, el túnel de Parpés. Fa estona, un vehicle avariat que talla carril en sentit Argentona, en sentit Mataró. Hi ha cua important de 4-5 quilòmetres tot aquest tram de la Roca del Vallès, del túnel, això a la C60 i en sentit Mataró. Però és que més endavant la mateixa via també presenta cua d'almenys un parell de quilòmetres a Argentona per enllaçar amb l'autopista del Maresme. Això és a causa d'un accident que hi ha hagut fa estona a la mateixa autopista del Maresme, a la C32, just aquesta zona de Mataró, on encara hi ha aturades d'almenys un parell de quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. El que dèiem, la resta de la xarxa viària sembla que vol anar millorant. Només parlem de problemes, el darrer tram de la Pota Nord, la B20, per enllaçar amb la Ronda de Dalt, bàsicament a causa d'una incidència a l'inici d'aquesta Ronda de Dalt en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Fes-te client de CaixaBank Negocis fins al 31 de maig i aconsegueix el teu TPB Android d'última generació per 0 euros durant els 6 primers mesos. Promoció de 30.000 unitats amb quota gratuïta durant els primers 6 mesos fins a 10.000 euros de facturació mensual. Més condicions a caixabank.es/TPB Android. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El nombre de municipis tensionats a Catalunya es multiplicarà gairebé per 2 i passarà dels 140 actuals a 271, una mesura que permetrà cobrir una zona on viuen més de 7 milions de persones, és a dir, el 90% de la població catalana.
El govern ha decidit afegir a la llista de zones tensionades on es podrà limitar el preu del lloguer poblacions com Cadaqués, Viella, Begú, Besalú o Altafulla i que no estaven en la primera relació. L'anunci l'ha fet aquest dilluns la consellera de Territori, Esther Capella, des de la Vall d'Aran, però els promotors, per la seva banda, han tornat a reiterar avui que l'índex de preus farà retrocedir l'oferta de pisos de lloguer a Catalunya.
Sigui com sigui, ara comença un període on es poden presentar al·legacions abans de notificar la resolució final al Ministeri d'Habitatge perquè la publiqui i entri en vigor. Llei de Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
La consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, ha anunciat aquest matí a la Comissió d'Urbanisme de la Vall d'Aran, feta a la població de Viella, que s'inclouen 131 nous municipis en les anomenades zones tensionades d'habitatge. Aquests se sumen als altres 140 municipis que ja formaven part d'aquesta distinció en la lluita per a poder afavorir l'accés a la vivenda pels veïns de tota Catalunya. En aquest sentit, gràcies a aquest nou marc d'actuació, hi hauria 271 municipis implicats que suposen el 90% del territori en el que hi ha habitants a Catalunya. La majoria de municipis que se sumen com a zona tensionada tenen menys de 10.000 habitants. Sentim la consellera de Territori, Esther Capella.
Es publica i, per tant, s'envia immediatament, primer es fa la informació pública, però s'enviarà un cop acabada la informació pública, doncs s'enviarà al govern de l'Estat perquè en faci la publicació.
En l'escenari on s'ha fet l'anunci, a la Vall d'Aran s'hi ha inclòs com a municipi en zona tensionada a Viella i Mig Aran, que compta amb el 50% dels habitants de tot l'Aran.
I ho dèiem en portada, justament avui l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya ha reiterat que l'índex de preus al lloguer, inclòs a la llei d'habitatge, farà retrocedir l'oferta i insta els governs català i espanyol a treballar consensuadament amb el sector per trobar fórmules per incrementar l'oferta.
El director general de la patronal, Marc Torrent, avisa també que el topall frenarà la construcció de pisos nous.
Sempre, arreu on s'ha implantat la limitació de renda, sempre ha acabat generant tres efectes. Primer, és la reducció del parc, perquè hi ha part d'habitatge de lloguer que es destinarà a la venda. Segon efecte, un menor manteniment amb el parc immobiliari existent. I el tercer efecte és la manca d'incentius a l'increment del parc, que aquí és on el sector promotor doncs, té més a dir. I, evidentment, doncs, aquestes limitacions de lloguers no són una bona notícia.
Torrent ha fet aquestes declaracions en un acte sectorial a l'Alt Penedès.
Anem, doncs, al capítol de reaccions del territori, començant a l'Empordà, on 8 municipis més, a part de Figueres, se sumen ara a la nova llista de poblacions tensionades. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Una ampliació que inclourà bona part dels municipis de la costa l'empordanesa, així com també Peralada i Vilafant, municipis veïns a la capital de la comarca. L'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, valora així aquesta notícia.
Faig una valoració positiva doncs, d'aquestes mesures. De fet, més val doncs, tard que mai, no? Veiem que molts dels joves, sobretot, que volen emancipar-se i l'hora de la veritat, doncs, quan es troben amb els preus abusius que hi han, tant de lloguer com de compra, en aquest cas amb hipoteques, és impossible.
L'Alt Empordà tindrà 8 municipis considerats tensionats pel que fa al preu del lloguer de l'habitatge. Fins ara, Figueres era l'únic municipi que estava en aquesta llista que permet posar un topall al preu del lloguer.
I Montblanc, amb 7.500 habitants, és un altre dels 131 municipis que s'afegeix a la llista per limitar el preu del lloguer. A la capital de la Conca de Barberà hi ha un problema real d'accés a l'habitatge i en els darrers 10 anys s'ha més que duplicat el preu del lloguer. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
Montblanc entra a formar part de la llista de municipis amb preu de lloguer limitat. L'Ajuntament de Montblanc ha valorat positivament la mesura. Un municipi on en els darrers 10 anys s'ha més que duplicat el preu dels lloguers. Oriol Pallissó és l'alcalde de Montblanc.
Feia temps que estàvem en contacte amb el Departament de Territori també, perquè nosaltres creiem que Montblanc també és una zona tensionada i no sé si fruit de les converses o realment no, de fet segur, hi ha un estudi per part de la Generalitat doncs, que Montblanc també entraria doncs, dins d'aquestes zones tensionades i la veritat és que contents perquè és una mesura més per ajudar-nos doncs, a aquesta promoció de l'habitatge i sobretot doncs, a tenir un preu màxim que ja veurem també com fins on arriba, no?
Un altre municipi de la Conca de Barberà que també ha entrat a formar part d'aquest llistat és Santa Coloma de Queralt amb gairebé 3.000 habitants.
I tot plegat avui que hem sabut que l'oferta de lloguer permanent s'ha reduït un 13% a Catalunya quan es compleix un mes de l'aprovació de l'índex de referència dels preus, segons, això sí, un estudi elaborat per Idealista.
L'informe precisa que la caiguda s'ha estès per les capitals de les quatre demarcacions. A Girona el nombre de pisos s'ha rebaixat un 21%, a Tarragona un 16%, a Barcelona un 14% i a Lleida un 9%.
A tot això, ja es pot demanar l'ajuda al lloguer per persones a partir de 36 anys.
L'ajuda va dirigida a les persones d'entre 36 i 64 anys que siguin titulars d'un contracte de lloguer, d'un habitatge o d'una habitació. L'import oscil·la dels 20 euros mensuals als 200 euros com a màxim i es podrà demanar fins al 10 de maig. El govern ha previst una dotació inicial de 20 milions d'euros i l'ajuda no es dona per ordre d'arribada de la sol·licitud, sinó per valoració dels requisits demanats. A part dels esmentats, cal estar empadronat en aquell habitatge pel qual es sol·licita l'ajuda, que sigui el domicili habitual, estigui a Catalunya, no tenir uns ingressos anuals superiors als 24.302.000 euros i estar al corrent del pagament del lloguer.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Els embassaments de les conques internes catalanes continuen incrementant encara que molt lentament les seves reserves i aquest dilluns han tornat a superar ja el 18% de la seva capacitat i això que fa més d'una setmana que no plou.
En total els embassaments acumulen 125 hectòmetres cúbics, 25 més del que tenien quan van arribar al seu mínim ara fa 5 mesos. Pel que fa als pantans del sistema Ter Llobregat, els que abasteixen l'àrea de Barcelona, aquests ja freguen el 19% de la seva capacitat.
En aquest context i davant d'un estiu que es preveu molt complicat pel que fa als incendis forestals, el govern obligarà el 80% dels municipis a tenir un pla per afrontar-los i el recomanarà al 20% restant. Ho estableix el nou pla enfocat de protecció civil que s'ha presentat aquest dilluns i que s'ha dissenyat per fer front al canvi climàtic. David Benito.
El Departament d'Interior ha actualitzat els plans Alfa i Enfocat adaptats al canvi climàtic. Entre d'altres, es preveu la obligatorietat del 80% dels municipis a tenir un pla de previsió i actuació davant incendis forestals. Fins ara només estaven obligats a tenir-lo el 66% de les poblacions. L'increment suposa que un total de 129 nous municipis hauran de tenir aquest pla. Sergio Delgado és subdirector de programes de protecció civil.
I això vol dir també que a data d'avui, amb aquest nou pla enfocat, no hi ha cap municipi que no tingui obligació o recomanació de fer el pla de protecció civil municipal per risc d'incendi forestal. Actualment, per tant, el 80% estan obligats els municipis a fer aquest pla de protecció civil municipal i el 20% recomanat. Per què? Doncs perquè aquest anàlisi de perill que s'ha incorporat pel pla enfocat posa de manifest l'increment del perill i que és un element, diguem-ne, que no és aliè a cap punt del territori.
A més, es crearà un nou nivell de risc d'incendis. Fins ara l'escala només arribava al nivell 3. Ara el màxim nivell arribarà fins a 4, que suposa un risc extrem d'incendi.
També avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que el risc d'atac terrorista a Catalunya segueix sent el mateix, nivell 4 sobre 5, però reconeix que s'ha intensificat el control del que qualifica com a llops solitaris.
Per tot plegat i davant l'augment de propaganda jihadista, les xarxes per crear alarma social Interior destinaran més agents al pròxim partit de Champions Barça-PSG.
David Gallofré.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha reconegut aquest matí que l'augment de la propaganda terrorista respon a una voluntat de sembrar el pànic. També ha afirmat que el context internacional actual no ajuda a la situació. Aquest dimarts, la conselleria incrementarà els agents pel dispositiu de seguretat per al partit del Barça i el PSG, que comptarà amb uns 300 agents.
Tot esdeveniment multitudinari, que a més té una projecció internacional important i un partit de futbol d'aquestes característiques com el de demà ho és, requereix d'una especial atenció. Ho requereix sempre, però ara especialment. I en aquest sentit doncs, hi ha un dispositiu de 300 persones destinat doncs, a diferents qüestions, algunes d'ordre públic, altres de vigilància i prevenció.
Es preveu que l'estadi olímpic s'ompli en prop de 50.000 espectadors. D'aquests, 2.600 seran aficionats francesos, entre ells 400 radicals.
I ara ja, en clau electoral, primer debat amb els principals candidats al 12M, organitzat per PIMEC. Esquerra, PSC, Junts, Comuns i el PP han reclamat un sistema de finançament millor per Catalunya, però han discrepat en fiscalitat. També s'ha parlat de pactes postelectorals. El debat s'ha celebrat al Born, Centre Cultural i Memòria de Barcelona, però Vox, la CUP i Ciutadans no hi estaven convidats. Mont Carvajal.
Per Esquerra Republicana i Junts, el sistema de finançament ha de ser singular. Per al PSC, a mitges amb l'Estat. Per als Comuns, ordinari i solidari. I pel Partit Popular, acordat amb altres comunitats també perjudicades. Pel que fa als impostos, Partit Popular i Junts en volen menys, però la candidata dels Comuns, Jessica Albiach, ho ha criticat.
Hem de ser conscients que les retallades d'impostos d'avui són les retallades de serveis socials, d'inversions i d'infraestructures per demà.
Carles Puigdemont ha declinat participar online, una qüestió que ha fet xocar el candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, i el número 3 de Junts Més, Josep Rull.
Que si hagués vingut al cap de llista o haguéssim tingut participació del cap de llista, com s'havia facilitat, haguéssim pogut fer el cara a cara que havia demanat.
Fer un debat d'aquestes característiques a través d'un plasma, si hi ha algú que hauria de ser extraordinàriament sensible del que vol dir això per la dignitat del que representa el president Puigdemont, és l'actual president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Aragonès.
El candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha preguntat al candidat del PSC, Salvador Illa, amb qui voldria governar. Illa ha dit que amb tothom, també amb els populars.
El meu model és el de la Diputació de Barcelona. 51 diputats, pressupost aprovat amb 50 vots a favor, únic en contra de Vox.
Vostè vol exportar el model Illa-Colau al conjunt de Catalunya?
El que vull és, insisteixo, el model, ja he dit quin és el meu model.
Doncs que Déu ens agafi confessant.
Socialistes i populars també han mostrat sintonia en criticar els independentistes i en voler ampliar l'aeroport del Prat.
Per cert, que les polèmiques conferències organitzades per Sabadell per la independència, programades per aquesta setmana, finalment no es faran.
La polèmica va començar quan la CUP Sabadell i Esquerra Sabadell van anunciar que no participarien en aquest cicle de debats davant la presència del partit d'extrema dreta d'Aliança Catalana en una de les jornades. Tot i aquestes dues baixes, Sabadell per la independència va defensar que continuava tirant endavant amb les xerrades que havien de començar avui dilluns. Finalment, però, no serà així. El fet desencadenat ha sigut una trucada aquest matí de la direcció general de la CN a l'Auditori, on s'havia de celebrar l'acte, informant-los que no pagaran el lloguer de la sala. Davant d'aquesta realitat, Sabadell per la independència s'ha vist obligat a suspendre tots els actes.
I encara en la crònica política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, continuarà avançant en la connexió dels tramvies per la Diagonal i impulsarà la Renda Barcelona. Són dues de les més de 600 actuacions incloses al programa d'actuació municipal, el full de ruta del mandat, que es preveu aprovar inicialment aquest dimecres. Ana Ruiz.
La primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, confia que cap grup municipal impedirà l'aprovació inicial d'aquest document que estableix les prioritats i compromisos per a la ciutat dels propers 4 anys. I ha advertit que, si això passés, també s'impediria el debat i participació posterior per part de la ciutadania. La previsió del govern municipal és que el programa d'actuació municipal s'aprovarà de manera definitiva al mes de setembre vinent. Un pla que manté projectes estrella de l'anterior mandat, com és la connexió dels tramvies. Bonet, però, també ha destacat altra de les prioritats, preparar Barcelona per nous escenaris de sequera.
Continuarem la connexió de les dues xarxes de tramvia. Ja heu vist que ja està l'obra a punt d'acabar d'aquesta fase, però seguirem endavant amb la connexió de les dues xarxes de tramvia. Millorarem la infraestructura de l'aigua, ampliant les xarxes d'aigua freàtica i també les d'aigua regenerada. És molt important que ens puguem anticipar perquè la propera vegada que ens trobem amb necessitat tinguem una millor xarxa a la ciutat i més enllà.
El programa d'actuació municipal també preveu incrementar el parc d'habitatge assequible en 4.000 nous pisos i preveu, a més, impulsar l'anomenada renda Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada salven una nena de 4 anys que tenia una agulla de dentista al cervell amb una operació inèdita a l'Hospital Sant Joan de Déu.
L'incident va obligar a una intervenció excepcional, però es va resoldre sense que li quedés cap seqüela neurològica. Per error, l'agulla de l'anestèsia, per treure-li una càries, li va quedar clavada i li va acabar arribant al cervell. Després d'una operació complexa a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, li van poder extreure l'agulla i la nena torna a fer vida normal sense cap seqüela.
I en territori, a Sitges ja ha començat l'operació de dragatge de la bocana del port per poder garantir el pas de les embarcacions amb seguretat. Es preveu retirar uns 6.000 metres cúbics de sorra que es llançarà a una zona propera, a la platja de Balmils i Sant Sebastià, unes de les més malmeses pels temporals. Canal Blau, Carles Monasterio.
El port de Sitges ha iniciat el dragatge de la bocana d'entrada al port per tal de retirar la sorra acumulada al fons d'aquest espai i així assegurar-se que les embarcacions poden entrar i sortir amb seguretat. La intenció és retirar gairebé 6.000 metres cúbics de sorra acumulada que enguany es llançaran a una zona humida molt propera a la platja de Balmins i Sant Sebastià. Així doncs, s'espera que es desplaci de manera natural fins a aquestes dues platges. El dragatge es considera una actuació d'emergència i s'ha fet amb una draga més eficient que altres anys. Escoltem a Xavier Cuyàs, gerent del port de Sitges.
Passat d'una draga que portava una bomba de 30 cavalls i que devia fer 10 metres o 11, a una draga que té 60 metres de llarg, que porta una bomba de 60 cavalls i que fa 5 o 6 vegades la feina que feia l'altra.
L'actuació vol aconseguir els 4 metres de profunditat per a que les embarcacions puguin entrar i sortir amb seguretat i està prevista que duri fins aquest dijous.
I Badalona és la primera ciutat catalana que ha començat a retirar les restes d'antigues edificacions que han aparegut al litoral després dels darrers temporals.
Les actuacions han començat aquest dilluns a la platja del pont d'en Botifarreta i preveuen que s'allargaran una setmana.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia.
Les obres de desmantellament que han descobert fonaments en vans i rajoles d'antigues edificacions van a càrrec del grup de capital estatal Traxa. Segons l'empresa, de moment només intervendran a la platja del pont d'en Botifarreta i ara com ara no tenen previst fer-ho en d'altres punts del litoral badaloní. Pel que fa a la pèrdua de sorra, la regidora de Medi Ambient, Sonia Egea, considera que el Ministeri hauria de plantejar un projecte de ciutat per acabar amb aquest fenomen natural, ja que la reposició de sorra no és una opció a llarg termini.
Altres municipis com Sitges han fet esculleres de roca, que els ha funcionat molt bé i han fet petites cales i han anat aguantant la sorra. Jo crec que en el nostre municipi hem de treballar amb un projecte en aquest sentit. Això també és una actuació que hauria de fer el Ministeri.
La regidora de Medi Ambient assegura que l'alcalde Xavier García Albiol ha sol·licitat per carta una nova trobada amb el Ministeri per fer un seguiment de la situació. Amb aquesta és la segona missiva que s'envia des del consistori. De moment, però, el govern local no ha rebut resposta.
En cultura, Berlín, Tòquio, Seül o Washington seran algunes de les 192 ciutats estrangeres que enguany faran actes per celebrar la Diada de Sant Jordi. En total, 325 esdeveniments a 29 països en els quals les roses i els llibres estaran molt presents, però també mostres de cultura popular. David Navarro.
Amb l'impuls de les diferents delegacions de govern a l'exterior, de l'Institut Ramon Llull o dels casals catalans a l'estranger, la celebració del Sant Jordi s'escampa arreu del món. Així, a Berlín es farà una festa dilluns 22 d'abril on actuaran els castellers de la ciutat i hi haurà parades de llibres i roses, entre d'altres activitats. A Seül s'organitzen conferències sobre Catalunya i Barcelona, presentacions de llibres o tastos gastronòmics i la comunitat catalana a Toronto planteja un intercanvi de llibres a un parc de la ciutat. Tot plegat, com ha explicat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, per donar a conèixer la cultura del país.
I la cultura, ho hem dit sempre, és la millor carta de presentació. És a través d'aquesta diplomàcia cultural que teixim aliances i relacions que el que fan és també a reforçar aquest respecte i aquest reconeixement per la nostra llengua, per la nostra cultura i també per les nostres institucions i la nostra societat.
Totes les activitats es poden trobar al web booksandroses.cat. D'altra banda, el Diplocat ha posat en marxa una campanya de vídeos per promocionar la festa i també alguns llibres catalans.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça afronta demà al vespre el partit més important de la temporada amb la visita del Paris Saint-Germain a Montjuïc en la tornada als quarts de final de la Lliga de Campions. Els blaugranes encaren el duel amb un gol d'avantatge després del 2-3 de l'anada. Aquest migdia ha parlat el tècnic blaugrana Xavi Hernández, que ha demanat el suport del públic demà a l'Estadi Olímpic.
Per mi demà a Montjuïc s'ha de semblar moltíssim a les nits tant de bo màgiques del Camp Nou. Ja vaig dir que el Camp Nou ha de ser una caldera i visualitzo un partit molt semblant al partit de l'anada. Penso que el París, evidentment, amb Luis Enrique al capdavant, no especularà.
De la seva banda, el tècnic del PSG, Luis Enrique, està convençut que remuntaran l'eliminatòria.
Pero el resultado refleja un 2-3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que ir a por el partido. Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta.
El cap de setmana de Lliga manté els blaugranes segons a 8 punts del Real Madrid i ara amb 5 sobre el Girona, que és tercer. Els gironins encara tenen 8 punts a coixí sobre el cinquè, apropant una mica més el bitllet per a la propera Champions. Aquest dilluns ha arrencat el Reial Club Tenis de Barcelona una nova edició del Barcelona Open Banc Sabadell, que comptarà amb 7 tenistes del top 20 mundial. No hi serà el vigent campió del quadre individual, Carlos Alcaraz, però sí que hi participarà Rafa Nadal, que ha deixat entreveure que pot ser el seu últim godó. Ana Freixa, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, això és el que ha deixat entreveure Rafa Nadal en roda de premsa. Diu que aquest podria ser el seu últim godó, o si més no, aquesta és la sensació que té després d'una temporada complicada on només ha jugat l'ATP 250 de Brisbane. Nadal debutarà demà en l'últim partit de la jornada davant l'italià Flavio Cobolli. Això deia Rafa Nadal.
Yo no sé lo que puede ocurrir en el futuro. En el día de hoy, pues, me lo tomo como que va a ser mi última participación aquí en el godó. Esta es mi sensación actual y voy a intentar disfrutarlo de la manera que se pueda y sin renunciar a ser competitivo.
I l'únic català que hi havia al quadre principal en d'aquesta edició del torneig Open Barcelona Banc Sabadell, doncs ja ha quedat eliminat. Albert Ramos ha perdut davant del francès Alexander Müller. Després d'una hora i 22 s'ha resolt el primer set al tie-break. El segon ha anat per la via ràpida pel francès. En 21 minuts ha superat el català, el mataroní, per 6-0. Així doncs, el quadre principal ja queda sense catalans.
Gràcies, Anna. El cap de setmana ens deixa 3 títols per 3 equips catalans. En hoquei patins, diumenge històric per a l'Igualada, que es proclamà campió de la Eurocup, la segona competició continental masculina. És el primer títol europeu dels de la noia amb 25 anys. Nil Cervera anotava els 4 gols dels igualadins a la final.
Sabíem que era un equip, un rival molt dur, i al final s'ha embrutat el partit, però hem sabut aguantar. Sí, malgrat la dinàmica que tenim en Lliga, que últimament ens fa sortir les coses com realment volem, sabíem que a casa ens sentim molt forts i al final hem anat a per totes, i tot i que no tenia experiència, al final l'il·lusió compensa, no? Igual aquesta falta d'experiència.
I a la Copa del Rei de Waterpolo disputada a Palma es complien els pronòstics i el Barceloneta alçava el seu 20è títol, la 12a copa consecutiva, després de superar el Sabadell a la final 10-6. I en handbol, el cap de setmana també ens deixava la Lliga del Barça d'handbol, el 31è títol, 14è de consecutiu.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Whatever you want, whatever you need, anything.
Xarxa.
Bona tarda.